TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 14 d'agost, dia en què vos explicam que més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'Ibestat, que mostren com s'ha duplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 25 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger. Tot i que, teòricament, la marxa de l'economia és molt millor ara que fa 10 anys, els experts apunten a l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants. Precisament ahir vam conèixer la dada d'inflació, que puja de nou, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els preus són ara a les Balears gairebé un 4% més alts que fa un any. Són 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. Tot d'un ho ampliam en un informatiu en què també hi ha més notícies destacades. I la darrera hora passa per Eivissa perquè els bombers han controlat a les 9 del vespre d'ahir l'incendi a la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel.
La intervenció dels bombers va ser ràpida perquè tenen la central molt a prop. Així tot va costar unes hores controlar-lo i hi va haver moments de nervis perquè, tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha habitatges encaixats entre les naus. Finalment, el foc no el va propagar a altres immobles.
Per cert, que les Balears entraran avui a l'època de l'any en què la probabilitat de pluja torrencials augmenta, es reunirà avui matí la Comissió de Risc d'Inundacions.
La temperatura alta de la mà pot provocar tempestes fortes d'ara i fins passada la tardor, passant en un moment en què conviurà amb la sequera amb les possibilitats de pluges torrencials i avui, deia, aplica restriccions d'aigua a alguns nuclis del municipi per moderar-ne el consum.
Però també haurien de tenir en compte no donar tant de permisos per piscines.
Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien dobles per carregar depòsit.
I tornarem a ser en directe en aquesta segona hora d'informatiu. Tot això quan es continuen produint talls de subministrament elèctric a diferents punts de les illes.
Particulars, restauradors i administracions locals lamenten les molèsties i pèrdues que això comporta, tot i que la distribuïdora Endesa encara no ha tret conclusions oficials sobre les causes. Tot apunta a un estrès tèrmic del material per onada de calor continuada.
I Emergències ja ha fet el balanç definitiu de l'eclipsi de dimecres. Van atendre 2.300 telefonades durant la jornada del fenomen.
L'incendi d'una embarcació amb 3 tripulants, l'accident d'una altra amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'Emergències és Pablo Garriz.
La informació i la comunicació prèvia han permetit el comportament segur i la conscienciació de la població.
I les Balears i la resta de comunitats del Partit Popular rebutgen tractar en la pròxima conferència sectorial d'infància l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. Això mentre la ministra Cirà Regó demana a les comunitats que estiguin a l'altura.
I en els esports ja s'acosta el dia. El Mallorca comença demà la temporada a segona divisió. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, serà a partir de les 9:30 a Somos contra el Valladolid i l'entrenador Luis García ja podrà comptar amb Adrián Lisso, oficialment jugador del Mallorca, des de Iorabaixa. Qui ja no serà és el colombià Johan Mojica, que ha fitxat per al Getafe de primera divisió. D'altra banda, en futbol sala, afegim que l'Illes Balears Palma Futsal juga avui a Manacor el primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Sporting de Portugal, un partit que reedita la darrera final de les Champions entre ambdós equips. El partit se jugarà a les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal.
I pel que fa al temps, recordem que avui al migdia s'activaran els avisos grocs per elevades temperatures a les Pitiüses i també a l'interior i nord i nord-est de Mallorca. Ampliem aquesta previsió meteorològica amb Xesca Cifra. Bon dia.
Bon dia, sí, un dia més, temperatures molt elevades. Ahir vàrem arribar als 40 graus. Avui aquesta temperatura que vàrem assolir ahir a punts del ponent de Mallorca davallarà una mica. Així tot, temperatures entre els 37-38 graus a l'interior de Mallorca, també cap al nord, cap al sud és on davallen una mica. A Menorca tornarem a tenir valors entre els 36 i 33 graus i a Eivissa avui una altra vegada màximes en torn dels 37 graus. A Formentera era una mica més baixes, així tot 34 graus de màxima. Tot això avui amb el cel gairebé destapat, ara per començar, però arribaran núvols prims, alts, així com vagi avançant la jornada. També creixeran núvols a l'interior de Mallorca, sobretot núvols de desenvolupament diürn, que de manera puntual deixaran qualque ruixat, però serà molt localitzat. També podran sentir qualque tronada. Menorca, Eivissa i Formentera en queden al marge d'aquesta situació. Avui el vent bufarà de component est, entre est-sud-est, xaloc, i una situació a la mà bastant tranquil·la, amb arrissada i marejol, ones de no més de mig metre. El cap de setmana, una altra vegada, variabilitat. De fet, demà els núvols encara poden créixer amb més força, sobretot a Mallorca, també a Menorca, i durant les hores de migdia, primeres hores del cap vespre, descarregaran ruixats, però també seran localitzats, no tindrem a tot arreu. De fet, en molts punts veurem el cel pràcticament estirat i també a Eivissa i a Formentera. La situació a la mà també tornarà a ser tranquil·la, amb vent que dominarà de componentes amb embat i a la mà marejol i mà arrissada, i la temperatura serà semblant a la d'avui, no davallarà gaire, per tant encara calor d'estiu de ple, amb màximes entre els 35 i 37 graus. Diumenge, situació també similar, es poden tornar a repetir els ruixats a punts de l'interior de les illes, núvols de desenvolupament, però a primeres hores també molta tranquil·litat, amb cel estirat i una situació a la mà marcada per marejol i només en àrees de maror a punts del sud de les Pitiuses. Per tant, una mica més de moviment amb aquesta possibilitat de ruixades i, de moment, temperatures que davallen ben poc. Ara, per començar, 26 graus a Eivissa, 22 a Sant Antoni, 24 a Sant Francesc, n'hi ha ara 23 a Manacor, 27 graus ja a Palma, també a Ciutadella, i 26 graus a Mó.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 7 minuts. En la darrera dècada s'ha duplicat el nombre de joves que han partit a viure a l'estranger. Si l'any 2014 foren poc més de 3.000 els joves d'entre 25 i 34 anys que varen emprendre una nova vida fora de l'arxipèlag, les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 2024 van emigrar uns 6.100 joves. Si agafam dades més globals dels qui han anat cap a l'estranger i també cap a altres comunitats autònomes, la xifra s'eleva a més de 12.300 els que han abandonat les Balears.
El catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, explica que el perfil del jove d'entre 25 i 34 anys que se'n va viure a l'estranger té un nivell d'estudis elevat, és universitari i se'n va per formar-se. A fora, diu Salvà, tenen unes bones condicions laborals i de qualitat de vida i sovint, en aquest cas, el retorn a les illes és difícil. Són declaracions a IB3 Ràdio.
El retorn aquí també és quasi impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i posar mal remunerats d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen, o el nivell universitari que tenen, i per altra, aquí tenim unes condicions d'un increment de vida, ja sigui a nivell de l'habitatge o a nivell de la sereta, de la compra.
Salvà detalla que els joves que venen d'altres territoris de l'Estat procedeixen principalment d'Andalusia, Madrid i Catalunya. En aquest cas, l'expert afirma que aquests joves, passats un any, se'n van, ja que el cost de la vida els ofega. A més, cada vegada se'ls fa més cost amunt venir a viure aquí.
Que moltes vegades, posteriorment, retornen allà perquè la qualitat de vida, l'encariment de la vida d'aquí també és molt alta, de vegades que no compensa tenir feina, sinó que se'n torna cap a la gent. Jo amb això ho he vist en gent que havia vengut aquí, gent de Romania, gent de l'Europa de l'Est.
El president del Consell de la Joventut, Pau Emili Muñoz, assegura que si l'emergència d'habitatge continua, més joves partiran fora de les illes i lamenta que la fuga de talent cap a l'estranger és un drama humà i econòmic.
Clar, l'Estat gasta molt de dobbers en educació, en sanitat pública per un jove que després, quan està en edat de fer feina, produir i, per tant, retornar a l'Estat, si per això s'ha fet amb aquesta persona, se veu obligat a anar-se'n a una altra banda. Tant això també, diguéssim que és un drama.
Pau Emili Muñoz recorda algunes xifres preocupants. Tan sols un 15% dels joves de les illes s'han pogut emancipar. Estem parlant d'una de les xifres més baixes dels països de la Unió Europea.
Malgrat aquestes dades, l'estadística també demostra que continua el flux de joves que venen a viure a l'arxipèlag. L'any 2024 n'arribaren prop de 8.000 procedents d'altres comunitats autònomes. Uns nombres que es mantenen estables en la darrera dècada. Una d'aquestes joves que ha vengut a viure a Mallorca és na Maria Torices. Va venir a Mallorca per fer un màster i aquí va trobar la feina, però reconeix que l'elevat preu de l'habitatge fa insostenible la vida dels joves aquí.
Na Maria és educadora social i va venir fa 3 anys quan va acabar la carrera universitària. La seva intenció era formar-se, però quan va acabar li va sortir una oferta de feina. Ha viscut a una casa compartida al centre de Palma i ha arribat a pagar 460 euros més despeses per una habitació. Ella és d'Aguilar de Campo, un poble de Palència, i assenyala que a Lleó una habitació costa 220 euros amb despeses incloses.
Sí que es verdad que encontrar pisos o habitaciones no es necesariamente difícil porque hay varias páginas y plataformas donde aparecen ofertas, pero el verdadero problema es el precio, ya que la mayoría de veces es desorbitado. Justo hasta ahora he vivido en una casa muy grande en el centro de Palma, aunque sí que es verdad que era muy antigua, y pagaba prácticamente lo mismo por una habitación que lo que pagaba por una casa entera cuando vivía en León.
Ara Torices viu als afores de Palma, però lamenta que els preus són també elevats. Aquesta jove reconeix que l'alt cost de la vida li fa replantejar el seu futur a l'illa.
Es una situación que condiciona mucho la decisión de quedarse aquí en la isla, especialmente para quienes venimos para trabajar y tenemos unos salarios que no siempre están en consonancia con el coste de la vivienda. Y bueno, de momento sí que es verdad que tengo en mente quedarme unos años aquí, principalmente porque en mi zona, que es Palencia, apenas hay ofertas de trabajo para educadoras sociales.
I l'IPC, precisament, ara que parlàvem de les dificultats de viure a les Balears i de la pujada dels preus, l'IPC ha pujat el mes de juliol a les Balears fins al 3,9%, si ho comparam amb el juliol de l'any passat. És 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. Així s'enllacen 3 mesos consecutius d'increment de la inflació. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les illes continuen sent les comunitats amb l'encariment més elevat de tot Espanya, després de Cantàbria i Galícia.
Aquesta conjuntura econòmica fa que la societat tingui de cada vegada menys capacitat de compra. Així ho ha explicat a l'informatiu Vespre l'economista, catedràtic i assessor Guillem López Casasnovas.
Els salaris pateixen una erosió en termes de capacitat de compra. Per tant, els que pensaven que en 100 comprarien no sé què, ara en necessitaran 103.9.
Un increment que s'anota en la cistella de la compra, però també en els restaurants i hotels, seguit d'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles. Una pujada que preocupa i que Cases Noves ho atribueix a la manca de competitivitat i a la gran demanda externa.
Són les 8:13. Es continuen produint aquest estiu talls de subministrament elèctric a diferents indrets de les Balears. En els darrers dies hi ha hagut apagades a Ciutadella, a Eivissa, a Formentera, a Palma, a Alcúdia i a Pollença. Els veïnats i els propietaris de comerços, hotels i restaurants es mostren descontents, així ho lamenten Tòfol Torres i Isabel Reinés, restauradors d'Humoll.
Dissabte se'm va tallar el llum des de les 10 del vespre fins a les 4 del setembre de cap vespre. I la setmana passada ja van ser 3 les vegades que el vespre se'm apaga el llum.
Veïnat, ha hagut de posar una alternadora degut a que cada dia se'm va el llum. Fins aquí hem arribat.
Per això reclamen solucions a Endesa. La companyia elèctrica encara no ha tret conclusions oficials sobre les causes, però tot apunta a un estrès tèrmic del material per onada de calor continuada, ja que les altes temperatures impedeixen que els cables es refredin durant el vespre.
L'empresa subministradora assenyala que hi ha altres avaries que causen les panes elèctriques. Una són les que tenen a veure amb el fusible, el qual s'obre per protegir la instal·lació i prevenir incendis. Una altra són les avaries de línia aèria, com la que que hi va haver a Formentera dimecres i una tercera són les del cable subterrani. I aquesta és, precisament, la causa que ha deixat la barriada palmesana de Pere Garau a les fosques, tal com vos explicàvem en aquest espai informatiu i en directe des d'allà fa dos dies. Sigui com sigui, Joana Ferrà, portaveu de la plataforma Flipau en Pere Garau, puntualitza que les instal·lacions del barri necessiten millores.
La xarxa interna és molt antiga i té molt de problemes, una sobrecàrrega ara amb aquesta calor també, no? Que ja s'havia de refet.
En aquest mateix sentit, el regidor d'Obres d'Alcúdia, Rafael Ferrer, afirma que les línies que enllacen els transformadors són molt antigues i que no han aguantat la pujada de càrrega de consum.
Ara mateix hi ha hagut zones afectades del Bercrés, que havia un transformador anant amb el pas, que s'ha espinyat una línia, ara l'estan reparant. Llavors, el Cudi Poble ja està arreglat i ara una era el Port del Cudi. Pensa que aquestes línies tenen més de 40 anys, mai s'havien canviades i ara se posen noves. I aquest estiu, així com s'han anat espinyant, els han anat posant noves també.
I avui hi ha novetats a l'aeroport de Palma sobre un nou accés al mòdul Interilles. L'objectiu és facilitar el trànsit dels passatgers que viatgen entre les Balears i reduir així al màxim els seus recorreguts dins les instal·lacions aeroportuàries.
D'aquesta manera, els passatgers que parteixin des de l'aeroport de Palma cap a Eivissa o Maó comptaran amb un filtre específic de seguretat situat de vora l'accés del mòdul Interilles. Pel que fa als passatgers que necessitin facturar equipatge, comptaran amb un itinerari més directe que l'actual. Tot això forma part del projecte d'ampliació de l'aeroport de Palma, que compta amb una inversió de 559 milions d'euros.
Són les 8 i 16 minuts. Els bombers d'Eivissa han donat per controlat l'incendi declarat ahir hora baixa al magatzem de la Fundació de Xalles del polígon Montecristo de Sant Rafel. Ha estat a les 9 del vespre, després d'hores d'actuació. David Ventura.
L'avís d'emergències es va donar a les 6:40 de la tarda. En aquell moment, havia dues persones fent feina a la Fundació de Xalles, que van poder escapar a temps. La ràpida intervenció dels bombers, que tenen el centre d'operacions a escassos metres del polígon, ha permès que les flames no es propaguessin a la nau ni tampoc a les cases colindants, tot i que es van viure moments de molts nervis. S'ha de dir que, tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha cases d'habitatges encaixades entre les diverses naus. Escoltem a dues veïnes que van ser les primeres en veure les flames.
Dijimos que, por favor, si los bomberos podían venir rápido porque el fuego se estaba expandiendo y era demasiado fuego que había allí. Y pues también temíamos por la vida de las personas y temíamos que se expandiera más y afectara, digamos, toda la zona.
Y más o menos comenzó a las 6:40 y algo. Y la gente seguía, estaba abierto y no sé si se daban cuenta, ¿no? Y después se expandió todito. Y vinieron después ya los bomberos.
Al magatzem cremat hi havia mobles i electrodomèstics. La Fundació de Xalles és una de les entitats del sector social més importants a l'illa d'Eivissa, amb programes d'inserció laboral per a persones sense recursos i una gran botiga d'objectes de segona mà.
I un jove haurà d'entrar a la presó per haver fet grafitis als trens dels serveis ferroviaris de Mallorca. L'Audiència Provincial li ha imposat una pena de 2 anys.
El jove ja havia estat condemnat a 1 any i 3 mesos de presó per un jutjat a Oviedo, però ha trencat, ha romput l'ordre, la condicional, i ara haurà d'entrar al centre penitenciari. El magistrat l'imposa l'agreujant de reincidència per un delicte de danys a la propietat pública, i aquesta és la primera vegada que es fa efectiva la pena de presó per fer pintades a trens.
I la Guàrdia Civil investiga la troballa de 2 cadàvers a 2 platges de Mallorca.
El primer és un home de 85 anys que ha aparegut surant a la costa de Serràpita. Segons els primers indicis, hauria pogut morir ofegat o a causa d'un problema mèdic. D'altra banda, el cos policial ha localitzat un altre cadàver en avançat estat de descomposició en aigües de Son Serra de Marina. Una de les hipòtesis és que sigui una persona migrant que tractava d'arribar a les Balears a bord d'una embarcació.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc en una temporada...
Trepidant, apassionant, divertida.
Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
Que
repique! A IB3 Ràdio.
Que repique les campanes de la
seu! Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 20 minuts. El Consell Insular de Formentera ha ordenat la demolició de diverses obres il·legals a un hotel de Punta Prima.
Les actuacions no tenien la deguda autorització. En concret, són obres d'ampliacions i també la construcció d'estructures com ara un porxo o escales. A més, també ordena el restabliment de la realitat física alterada per altres actuacions, com per exemple una piscina, i ara la propietat té 2 mesos per presentar el projecte de reposició i 1 any per executar les actuacions.
I a Menorca, les obres a la carretera general avancen. S'ha eliminat el desviament de la circulació a l'altura de Talatí, a un punt que ha ocasionat queixes de conductors pel risc i per les molèsties que suposa. Samad Houman.
Els conductors poden tornar a circular pel traçat habitual dels 400 metres de la carretera general al seu pas per Talatí. Aquesta part de les obres han servit per rebaixar el terreny pel canvi de rasant projectat. Ha estat un punt conflictiu, causa de queixa dels conductors, i on s'han produït diversos accidents. Però que ja es pugui circular normalment en aquest tram no significa que s'hagin acabat les obres de la carretera general de Menorca. A la resta de punts es mantenen les feines de les excavadores i els desviaments provisionals en ple estiu turístic, per la qual cosa el Consell demana paciència i precaució. Recordem que aquest tram de la carretera general entre Maó i Alaior seguirà en obres en principi fins l'inici de l'any pròxim.
I el Consell d'Eivissa ha signat el conveni amb els 5 ajuntaments de l'illa del Pla Estratègic d'Inversions Municipals. En aquesta ocasió destinarà una quantitat total de 4,8 milions d'euros. En aquest conveni són els ajuntaments els que proposen les inversions i el Consell qui cobreix fins al 75% del cost. És Maria Fajarnés, consellera insular de Cooperació Municipal.
Parlam de carrers i carreteres, de seguretat viària, de xarxes municipals i d'espais públics. En definitiva, de projectes necessaris que tenen un impacte directe en el dia a dia de la ciutadania.
I el govern ha fet ja el balanç definitiu de l'eclipsi de dimecres. Ahir va destacar el bon funcionament del dispositiu. Emergències va atendre més de 2.300 cridades durant la jornada del fenomen, amb 46 incidents directament relacionats, 34 a Mallorca, 8 a Eivissa, 3 a Menorca i 1 a Formentera.
L'incendi d'una embarcació amb 3 tripulants, l'accident d'un altre amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què hi varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'emergències és Pablo Garriz.
La informació i la comunicació prèvia han permitit el comportament seguro i la concienciació de la població i el apoyo que se les ha dado para poder decidir con información y con una comunicación previa ajustada, coherente, en tiempo y contrastada, que era muy importante, pues yo creo que ha sido uno de los éxitos.
La vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, també agraeix el comportament cívic de la població.
L'objectiu principal s'havia complit, que és que la ciutadania estigués informada, no improvisada i estigués preparada. No me cansaré d'agrair el comportament principal que va ser de l'èxit d'aquest dispositiu, és el comportament de la ciutadania.
I si vos ha agradat això dels eclipsis, ja hi ha qui comença a preparar els següents, un el 2027 i un tercer el 2028. En 12 mesos hi haurà un altre eclipsi solar que els científics consideren el del segle per la seva durada inusual, tot i que les Balears es veurà només parcialment, no es faran fosques com dimecres, i 6 mesos després, el gener del 2028, hi haurà un eclipsi anular.
En aquest cas, la Lluna passarà per davant del Sol, però la seva òrbita es trobarà una mica més allunyada de la Terra, i això farà que el satèl·lit no arribi a tapar completament el Sol i deixi visible un cercle brillant al seu voltant.
Són les 8 i gairebé 25 minuts. Ara anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
El Mallorca comença demà el seu camí a segona divisió amb l'objectiu de tornar a primera. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'equip de Luis García s'estrena a Somos contra el Valladolid. Luis García ha assegurat que l'equip arriba preparat per a l'estrena, però ha advertit de la dificultat d'un partit que serà exigent i en què el marge per a l'error serà molt reduït.
Creo que llegamos preparados a esta primera jornada para competir bien. Pero tenemos que seguir creciendo. Está claro que cuando hay un entrenador nuevo y ideas nuevas, pues no basta con 5 semanas para asentarlo todo. Pero sí es cierto que ha sido una pretemporada muy buena, muy positiva en ese sentido, independientemente de los resultados, que muchas veces es lo único que se fija a todo el mundo. Creo que el crecimiento ha sido claro y poco a poco vamos evolucionando, que es lo que buscamos.
El tècnic vermell espera un partit molt exigent davant un rival que també parteix amb l'objectiu de tornar a primera.
Y va a ser un rival muy difícil, no tenga ninguna duda de que va a ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante, estar muy atentos, construir de manera adecuada, defender muy bien balón parado. Vamos a tener que hacer un partido redondo para poder ganar. Nadie durante las 42 jornadas, os garantizo, nos va a regalar ningún partido. Vamos a tener que ganarlo nosotros y el resultado va a ser consecuencia de lo que hagamos en el terreno de juego.
D'altra banda, el davanter Adrián Lisso ja és oficialment jugador mallorquinista. Lisso va passar ahir la revisió mèdica al matí i l'hora baixa va signar el seu contracte, que recordam, és una cessió aquesta temporada i amb opció de compra obligatòria a final de temporada per 4 anys més. Escoltam el jugador.
Un jugador que està dispuesto a jugar también en cualquier posición donde le ponga el míster y en cualquier posición pues a darlo todo. Y muy contento por afrontar este desafío y de estar en un club tan grande.
Això sí, el mercat continua obert i Luis García també ha parlat de possibles moviments. El Mallorca continua pendent de la possible arribada d'un altre davanter. I pel que fa a les sortides, caldrà estar pendents de Don Prats, Antonio Sánchez i David López. Per cert, que ahir ja es va fer oficial, Johan Mojica posa punt i final a la seva etapa com a jugador del conjunt vermell. El Mallorca vol agrair al lateral la seva feina, el seu compromís durant la seva etapa al club i li va desitjar molta sort en el seu futur professional. El jugador continuarà la seva carrera al Getafe. Mentre el Valladolid prepara el partit amb la incertesa de quants jugadors podrà tenir disponibles el tècnic Fran Escrivá. El conjunt castellà compta amb una trentena de futbolistes en dinàmica del primer equip, però de moment només en té 15 inscrits. El tècnic del conjunt vallisoletà ha elogiat el Mallorca a la sala de premsa.
Y no es una plantilla nueva, sino me refiero a jugadores ya con mucha experiencia en primera y en segunda división, los centrales, me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel, por supuesto en el medio como Orlanes, Jarder, Pablo Torre, jugadores de mucho nivel, y arriba yo creo que se han reforzado también muy bien. La verdad es que creo que es una muy buena plantilla, no tengo ninguna duda, con independencia, que nuestra primera y única idea es ganar, pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos 6 primeros. Eso sí que no la tengo.
Ja ho sabeu, demà torna Esports 3 en joc a les 7 del capvespre amb el Mallorca-Valladolid, però la segona divisió ja arrenca avui amb l'enfrontament entre la Reial Societat B i el Castelló. Més futbol avui. Porreres i Societat Esportiva Eivissa s'enfronten en partit de la fase autonòmica de la Copa Federació a Ses Forques a partir de les 5:30. A les 7, al Paladium de Can Misses, l'AUD Eivissa rep la penya esportiva Santa Eulària en partit amistós. I a la mateixa hora, també avui, Poblense i Atlètic Balears jugaran una nova edició a Sa Pobla del Trofeu de l'Agricultura. I anem amb el futbol sala. L'Illes Balears, Palma Futsal, estrena avui els amistosos de pretemporada amb un partit de màxima exigència contra l'Sporting de Portugal. Serà la reedició de la darrera final de la Champions i es disputarà a les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor en el marc del Memorial Miquel Jaume. El tècnic del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo, reconeix que l'equip afronta aquest primer amistós una mica prest, però considera que és una bona prova per començar a agafar ritme davant un rival de molta entitat.
Es un partido que llega un poco pronto, porque llevamos, además, ambos, tanto Sporting como nosotros, empezamos el mismo día la pretemporada, llegamos con pocas sesiones, ellos han jugado un par de amistosos ya, con rivales de menor entidad. Es un partido de muy buen nivel para el poquito tiempo que llevamos entrenando, ¿no? Pero bueno, insisto, es una buena piedra de toque, para, sobre todo para ver qué queremos ser esta temporada y si estamos en el camino correcto o no.
I tancava en natació perquè el mallorquí Sergio De Celis amb l'equip de 4% va ser quart a la final de l'Europeu de París. Això sí, amb un nou rècord d'Espanya amb un temps de 3:11:91.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest divendres. Més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'IBESTAT.
Mostren com s'ha duplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 25 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger, i els experts apunten l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants. Pere Salvà és catedràtic emèrit en Geografia Humana de la UIB.
El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un increment de vida.
I precisament ahir van conèixer la dada d'inflació.
Segons l'INE, els preus són ara a les Balears gairebé un 4% més alt que fa un any, 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal.
I els bombers d'Eivissa van controlar a les 9 del vespre l'incendi de la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel.
La intervenció dels bombers va ser ràpida perquè tenen la central molt a prop. Hi va haver moments de nervis perquè tot i que és un polígon industrial, hi ha habitatges encaixats entre les naus.
I Emergència es va atendre 2.300 telefonades durant la jornada de l'eclipsi.
En el desplegament del dispositiu especial hi varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'Emergències és Pablo Garriz.
La información y la comunicación previa han permitido el comportamiento seguro y la concienciación de la población.
I ara, a l'informatiu matí, parlam del temps, de les temperatures i de tot plegat, quina relació té amb el canvi climàtic. Perquè avui es reuneix al Consolat de Mar la comissió encarregada de gestionar el risc d'inundació. Pot semblar molt prest, però hem de recordar que ja és a partir d'aquestes alçades de l'any quan l'ambient i la mar té molta temperatura, quan hi ha risc de pluges torrencials. Recordeu, per exemple, les inundacions d'Es Mercadal i Alaior fa 2 anys, just demà farà 2 anys exactes. Avui, i prèvia en aquesta reunió, volem analitzar com arribam en aquestes dates, realment les temperatures han estat tan elevades aquest estiu o és una percepció? Un comentari molt generalitzat és que costa molt dormir per mort de la calor. Les dades de l'EMET efectivament confirmen que aquest estiu les temperatures mínimes han estat més elevades d'allò normal.
Públic, durant el mes de juliol, diverses estacions van tenir 31 nits tropicals, és a dir, totes o van ser. Són les de Portopill, Llucmajor, Santanyí, Cap de Pere, Pollença, Cabrera, La Mola i Es Mercadal. Una nit tropical vol dir que la temperatura no baixa de 20 graus.
En un juliol normal hi hauria entre 19 i 28 nits tropicals, depenent de l'estació meteorològica, però en cap cas 31 nits, totes, l'Agència Estatal de Meteorologia considera normal aquell valor mitjà de les mostres preses entre el 1991 i el 2020. i si en una nit tropical la temperatura no baixa de 20 graus, en una tòrrida no davalla dels 25.
I el mes de juliol passat se'n varen registrar 26 a Cap de Pere, quan allò normal és res, 18 a Banyalbufar, quan el valor normal és 4, 14 a Portopí, quan allò normal són 3, i 13 a Solla, quan el valor normal són 6.
Superant, per tant, alguns registres històrics, com també s'ha superat el rècord de temperatura a la Mar Balear amb 33,02 graus fa uns dies a la boia de Sa Dragonera. Ara en parlam amb el catedràtic de física Damià Gomis, que és responsable del laboratori interdisciplinari de canvi climàtic de la UIB. Bon dia.
Bon dia.
Com podem interpretar aquestes dades? Poden tenir relació efectivament amb el canvi climàtic?
Bueno, és una coincidència de dues coses. Per una banda, el canvi climàtic, per suposat, i per l'altra, que la variabilitat natural del planeta ara mateix es troba en una fase calenta. S'ha parlat del Niño, és un Niño especialment fort, és un fenomen que es dona en específic, però que té impacte sobre tot el planeta. Per tant, és la superposició de les dues coses, canvi climàtic per una banda, i a més aquest pic de variabilitat natural per l'altra.
Clar, tot i que ho comparàvem amb aquestes dades d'enguany amb una mitjana de molts anys, dèiem del 91 al 2020, evidentment, any rere any, hi haurà un any més càlid, un any més fred. Aquest any, aquest estiu, està sent dur, càlid, com dèiem. Així i tot, ja fa molts anys, ja fa uns quants anys, que la percepció és d'un augment de la temperatura, que imaginant que en aquest cas sí que pot tenir més a veure amb aquest canvi climàtic, aquest factor. Hi ha altres valors extrems, extraordinaris, fora d'allò normal, que a vostès vos preocupi com a experts en canvi climàtic, per ventura no tan perceptibles com aquesta calor?
Bueno, la temperatura és el principal, cert, però és que de la temperatura se'n deriven d'altres. Com heu dit, la temperatura de la mar és un factor important. Primer, per les tempestes de tardor, i segon, pels ecosistemes marins que pateixen. També la temperatura terrestre fa patir els ecosistemes terrestres i que juntament amb la absència de pluges fa que la vegetació estigui un poc en el límit, no? La pujada del nivell de la mar també és una conseqüència directa de temperatures, el que passa és que és un fenomen més lent, és un fenomen que no té cap pics que tenim a l'estiu en quant a temperatura, però que també hi és i que també fa camí cap endavant.
Precisament avui el govern reuneix la comissió que gestiona el risc d'inundació, l'INUNCAIP. Quina relació tenen les temperatures elevades de la mar a l'estiu amb el risc de tempestes torrencials per la tardor?
Sí, perquè es desenvolupa una tempesta forta i hi ha d'haver dues coses. Temperatura alta de la mar, que subministra humitat a l'atmosfera, i una penetració d'aire fred amb altura a l'atmosfera. Una sense altra no donen tempestes, però les dues juntes és quan s'originen les tempestes fortes. Com més calenta estigui la mar, si hi ha una entrada d'aire fred amb altura, més forta serà la tempesta, perquè subministra més humitat en el desenvolupament. Per tant, no vol dir que n'hi hagi més, però sí que si n'hi ha, poden ser més fortes degut a aquest augment de la temperatura de la mar.
També heu estudiat, parlant ara de la mar, la possible pujada del nivell. Hi ha evidència que això ja estigui passant en aquests moments a les Balears? Ho hem d'entendre com una cosa més del futur?
No, de cap manera. Aquí a Balears, igual que a la major part del planeta, perquè no hi ha moltes diferències d'una banda a l'altra, en aquest moment s'ha pujat més de 20 centímetres des de l'època preindustrial, és a dir, des que va començar el canvi climàtic. El dia d'avui està pujant uns més de 3 mil·límetres per any. El que passa és que és un fenomen imperceptible, a simple vista, però tots els instruments que hi ha a la costa registren aquest augment de, uns 3 i pico de mil·límetres cada any de pujada.
Clar, un podria pensar, bé, 3 mil·límetres no estan, però sí que hi ha efectes importants. Quins efectes pot tenir aquesta pujada? Encara que sembli poca cosa, però és preocupant, també.
Home, és un efecte acumulatiu. 3 mil·límetres són poc, o 3 mil·límetres multiplicat per una sèrie d'anys, evidentment ja és important. I llavors, impacte sobre les costes baixes, és a dir, albuferes, penetració d'aigua salina dins d'albuferes, submersió de platges, hi haurà platges que, sota cada platja, de tota manera, és un món. hi ha platges que es poden adaptar millor i d'altres que senzillament se submergiran. Llavors, totes les costes baixes són les que tenen, les que estan un poc en risc degut a la pujada.
Són prou ambicioses en aquests moments les polítiques de transició ecològica per començar a capgirar un poc aquesta situació, aquesta dinàmica?
Els objectius que hi ha marcats, jo diria que gairebé sí. El que passa és que no s'estan complint. És a dir, tenim una llei de canvi climàtic balear, tenim una llei de canvi climàtic estatal, tenim objectius a nivell d'Europa, els problemes que la trajectòria d'emissions que està induent no va cap a aquests objectius.
Per tant, haurien d'esperar, si tot segueix igual i no avancen aquestes polítiques, haurien d'esperar que es continuïn produint aquests fenòmens i que es continuïn agreujant determinats indicadors.
Sí, és a dir, hem de tenir en compte que és un fenomen irreversible, és a dir, que no se pot tornar enrere. El màxim que se pot aspirar és estabilitzar el clima. Tornar enrere, no. Llavors, tot el que se faci cap endavant ja no té tornada enrere. El màxim que podem fer és frenar i estabilitzar a un determinat moment. Per tot el que diguem cap endavant ja no té tornada cap enrere.
Però fins i tot si ho volen frenar, haurien de ser més ambicioses encara aquestes polítiques, entenem, eh?
Molt més, com a mínim l'aplicació. És a dir, si se complissin els objectius marcats, estaria bé, perquè hi ha un objectiu de reducció d'un 40% d'emissions a l'any 2030, d'un 90% a 2050. El problema és que no anem cap allà. És a dir, l'objectiu està posat, però la realitat va per una altra banda.
Damià Gomis, catedràtic de Física i responsable del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB. Moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Ara són les 8:40. Seguim amb altres qüestions.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Les comunitats governades pel Partit Popular han rebutjat tractar en la pròxima conferència sectorial d'infància, el pròxim 27 d'agost, l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta. En concret, s'han negat a incorporar a l'ordre del dia de la pròxima trobada un punt de debat sobre la crisi migratòria que pateix Ceuta.
En la reunió hi ha hagut representant de les direccions generals d'infància de totes les comunitats autònomes, llevat d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on les competències d'infància són responsabilitat de vots. La ministra d'Infància, Cira Rego, ha dit a les seves xarxes socials que el bloqueig del PP és un símptoma, diu, de falta d'arguments i sobre la no participació de vots ha dit que ni són ni els esperen. Rego ha recordat que atendre aquests menors és una obligació política i legal, però ha assegurat que les comunitats han d'estar a l'altura.
El govern ha participat en la trobada i ha votat a favor del repartiment de 25 milions d'euros d'ajuda urgent per Ceuta. L'executiu considera que la ciutat autònoma necessita recursos, suport i solucions, i lamenta que 15 dies després el govern espanyol encara no ha aclarit quants menors hi ha.
Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. La vicepresidenta segona, Antònia Estarelles, ha assegurat que el govern s'ha solidaritzat amb els menors migrants de Ceuta, però manté que les illes no poden acollir-ne més. Estarelles s'ha mostrat especialment preocupada per la situació que viu Formentera.
Formentera és una illa tensionada, molt tensionada, dient que ja no només és un tema econòmic, és un tema de poder tenir mitjans, i en tot això s'ha cruzat Ceuta, que té una situació molt delicada, i el que sempre dèiem, molt solidaritzant, però nosaltres no estem en condicions de poder acollir més menors.
Estarelles també ha assenyalat que a Formentera no hi ha dotacions policials, tan sols compta, ha dit, amb agents de la Guàrdia Civil.
I encara sobre la crisi migratòria a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat que finalment no compareixerà al Senat sobre la qüestió dimarts que ve i demana tractar-ho passat l'estiu, una compareixença que havia sol·licitat a la Cambra Alta a petició del Partit Popular.
La decisió de Robles s'afegeix a la mateixa posició que va adoptar dimecres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, tot això mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, exigeix a Marlaska que retorni com més prest millor totes les persones migrants que van entrar a la ciutat autònoma. Les autoritats locals la xifren en 10.000, mentre que Interior els rebaixa a 5.000. Durant una reunió a Ceuta, Grande Marlaska ha reafirmat la bona relació amb el Marroc.
Y la cooperación y la coordinación en materia de extradiciones con el Reino de Marruecos, así como en cooperación judicial, siempre ha sido, es y será extraordinària i excepcional.
Marlaska ha anunciat que Interior enviarà a Ceuta 45 policies per vetllar per la seguretat ciutadana i 20 funcionaris per agilitzar els tràmits d'expulsió perquè la ciutat autònoma recuperi la normalitat com més aviat millor.
I allò que també preocupa és l'incendi de niebla a Huelva, que continua sense control. Les ratxes de vent preocupen per les tasques d'extinció d'unes flames que ja han calcinat més de 31.000 hectàrees.
Durant aquesta matinada, els bombers s'han centrat en el flanc est de l'incendi i, si el vent disminueix, podran intervenir en els focus secundaris del foc que du actiu una setmana. Mentrestant, l'incendi a les penyes de Riglos o Osca segueix actiu, afecta ja unes 8.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 900 persones de 12 poblacions.
La Guàrdia Civil ha començat a col·locar una nova barrera marítima al sud de Melilla, similar a la que es va posar a l'espigó del Tarajal de Ceuta després de l'entrada massiva de migrants.
La Benemèrita assegura, però, que és per reforçar el control a la frontera marítima. Aquesta instal·lació es farà per fases i no ha transcendit el temps que es tardarà a col·locar-la.
I el primer jutge del cas Leire apunta que Cerdán va pagar l'exmilitant amb doblers del PSOE pels seus serveis.
El magistrat indica que després dels registres efectuats en habitatges i empreses s'ha constatat que Díez hauria comptat amb l'impuls i el suport intel·lectual i financer del que era el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que hauria acordat remunerar l'exmilitant pels seus serveis amb els fons del partit.
I el Ministeri d'Exteriors ha confirmat una víctima de nacionalitat espanyola al terratrèmol de Colòmbia i rebaixa la xifra de desapareguts de 75 a 12.
El govern colombià comptabilitza ja 221 víctimes mortals, 3.800 ferits i més de 300 desapareguts.
I pendents també de la crònica internacional, perquè l'ONU demana moderació a Rússia i al Japó per evitar una escalada de les tensions després de la visita de Putin a les illes Kurils del Sud.
Les autoritats nipones ho qualifiquen d'inacceptable i per aquest motiu han citat l'ambaixador rus a Tòquio per transmetre-li el seu malestar sobre aquesta visita a l'arxipèlag administrat per Rússia, però que el Japó reclama. Moscou, de la seva banda, defensa la seva sobirania, diuen, indiscutible sobre aquest territori.
Israel ha obert novament l'assentament de Ghanim al nord de Cisjordània més de 20 anys després de la seva clausura com a part del pla de retirada del 2005 aprovat pel llavors ministre Ariel Sharon.
Nacions Unides i la Unió Europea consideren que els assentaments a Cisjordània i Jerusalem Est són il·legals, segons el dret internacional. L'ONU té una llista negra amb més de 150 companyies vinculades de manera directa o indirecta en l'activitat econòmica i el manteniment d'aquests assentaments.
I un mort i diversos ferits per una explosió en el port de Rotterdam, el més gran d'Europa, als Països Baixos.
Segons la policia de Rotterdam, tot apunta que la deflagració hauria estat registrada en les instal·lacions d'una refineria durant una sèrie de treballs de manteniment en diverses canonades.
Ara són les 8:46.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
trepidant, apassionant, divertida.
Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
Que
repiqui! A IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 8 i 48 minuts. DEA aplica des d'avui restriccions d'aigua. Els talls de subministrament no afecten el centre del poble, sinó altres nuclis al municipi, com el cas de Llucalcari, Sant Paltada, les coves de Can Puigcerver, la Cala i la zona de la carretera fins a Solla. Fins a DEA s'hi ha desplaçat el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Com han rebut els residents aquests talls d'aigua?
Bon dia, idò, aquí a un dels pobles més cars per viure de Mallorca. Estem just davant l'Ajuntament d'aquest municipi. D'allà és una zona ja molt privilegiada de la Serra de Tramuntana que no té prou aigua per abastir a tots els residents. I com ja fa uns anys enrere, l'Ajuntament ha decidit restringir el seu subministrament a causa de l'increment poblacional dels mesos d'estiu, com també per la persistent sequera amb estius cada vegada més calorosos. Concretament, allà en el sector de Llucalcari i els voltants, cada dilluns, dimecres i divendres, sense data d'aixecar per ara aquestes restriccions. I els residents són comprensibles amb els talls de subministraments, encara que també són crítics i apunten precisament a enfortir la restricció per a les grans residències que hi ha al poble, com també per als diversos hotels i pensions. Per altra banda, també alguns veïnats apunten que seria adient possibles mesures per comptar amb més aigua en la inversió d'equipament per tal de poder acumular de les pluges que cauen a l'hivern. Escolta'm.
Bueno, natural que hi hagi restriccions, fa falta aigua, però també hauríem de tenir en compte no donar tant de permisos per piscines. Hauríem de regular també aquestes coses.
Molt malament. Se queixen molt de que han de dur aigua, de que l'aigua val molt, de que duen 7 o 8 camions d'aigua diaris, però és que l'aigua la paguen tots. Nosaltres seguim pagant aigua. No mos descompten que han rebut ni mos lleven res. Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien dobles per carregar depòsit.
Si no s'ha de regar xespe, pues no s'ha de regar xespe, però coses d'aquestes que fan mal que malgasta aigua. Capritxos, no? I sobretot d'hotel haurien d'aturar.
I és que dels 3.500 metres cúbics d'aigua que consumeix a la setmana el municipi, un 35% arriben camions i només les zones restringides gasten 250 metres cúbics també cada setmana. A part d'allà, altres indres de la serra, encara que per ara són una minoria, han aplicat restricció d'aigua, com és el cas de la zona residencial de Serrotgetes, Esporles, o, per exemple, a Banyalbufar, tot i no aplicar restriccions, sí que fan un control diari de consum.
Gràcies, Lluís. I hem de dir que també ha començat a aplicar-se la normativa europea que cerca reduir l'ús de recipients, a més d'imposar canvis en la comercialització i en els sistemes de recollida i gestió de residus.
L'hostaleria i el supermercat són alguns dels sectors més afectats per aquesta nova mesura. Expliquen que no existeixen solucions plenament visibles per al 2030 que puguin substituir els envasos individuals i que no generin altres impactes negatius. Tot i que algunes de les empreses són capaces d'assumir els costos d'aquestes mesures, d'altres hauran de pujar els seus preus per fer-hi front. Tomeu Mas, el gerent de la CAEP Restauració, en declaracions al programa El Dia.
Se refereix principalment en els envases monegocis i afecta principalment en el que és la seva utilització dins dels locals. O sigui, els envases de plàstic, poliestirè, en fi, que poden tenir qualque tipus de toxicitat, qualque tipus de problema, en principi, per utilitzar-los dins el local s'està prohibit, però ja estava prohibit des de fa dos anys.
Una de les principals preocupacions en l'aplicació d'aquesta normativa és l'augment de preu i l'efecte que pot tenir sobre els consumidors. Alfonso Rodríguez, el portaveu de Consumal, es mostra, però, molt satisfet en les mesures.
Lo que va a hacer es reducir, sin ninguna duda, el impacto, sobre todo, de aquellos envases que tienen menos posibilidades de reciclaje, y sobre todo hay una cuestión muy, muy especial y que no se está haciendo mucho hincapié, y es que los envases de productos tendrán que reducir el espacio vacío con el fin de evitar algo que estamos sufriendo mucho en estos momentos, la sensación de que hay mucho más contenido en el envase del que realmente hay. Esto es importantísimo y que va a afectar mucho a los consumidores.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara, com cada divendres, sonen els pianos, i això vol dir que és moment d'anar al cinema, que aquest cap de setmana s'omple de propostes refrescants amb dinosaures, marsupilamis, robatoris i alguna coseta més. Sandra Martínez.
Bon dia.
Bon dia. Molta cosa, molta cosa.
Molta cosa i molt variada, com veus. Comencem, si et sembla, amb el final de Oak Street. Podríem dir que és el plat fort d'aquest cap de setmana.
Creo que el vecindario... Nuestra casa... Toda la calle... Se han movido...
¿Cómo va a ser eso?
Imagineu-vos la història d'una família que viu tranquil·lament a un típic suburbi nord-americà fins que un misteriós esdeveniment còsmic fa que al final del seu carrer hi apareguin dinosaures. Diuen que, com acostuma a passar, és millor anar al cinema sense saber gaire cosa de l'argument, deixar-se sorprendre. La produeix JJ Abrams, això ja és garantia, i potser per això també asseguren que és més salvatge, més estranya i més terrorífica del que podria semblar en un principi.
Estamos dentro. Mierda, se ha activado.
I és el que passa, és el contrari amb Cuenta Atrás, perquè diuen que comença molt bé, però que a poc va perdent pistonada. Parlem de la troballa d'una bomba sense explotar de la Segona Guerra Mundial al centre de Londres, que obliga a evacuar bona part de la ciutat. Tot plegat ho aprofiten uns lladres per fer coses de lladres. Entreté, però diuen que no entusiasma, però a vegades, amb entretenir, ja basta.
Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
¿Por qué vienen a vivir aquí?
Porque sus países no los quieren.
Thomas Hopkins, soy el secretario de la...
Palestina 36 ens ofereix una història sobre les arrels del conflicte palestino-israelià. És una coproducció internacional amb Jordània, Aràbia Saudita, Qatar, França, Dinamarca, Noruega i fins i tot Palestina, entre altres països. La protagonitzen Jeremy Irons, Liam Cunningham i Robert Aramillo.
Mis padres se han separado.
Y estamos con él en la casa.
Pues sí, ha venido con su novia también.
¿La pelirroja?
¡Qué cabrón!
Roberto Álamo i Pilar Castro són els protagonistes de Dies d'Agosto, que ens mostra el que passa quan una família conviu un estiu i comencen a aflorar tensions, secrets i emocions. En fi, més o manco, el que ha patit tothom quan coincideixen les vacances familiars, però un poc més dramàtic.
Me enseñó a cuidar de los canguritos. Cuando llegue el momento, los devolveremos al campo, que es su sitio.
Dime que esos son verduras.
Batido de caca.
Acabem amb dues propostes familiars. Kangaroo, l'aventura èpica entre un presentador de televisió en decadència que es redimeix gràcies a una nina i a la lluita per salvar aquest animal ferit.
¿Qué es eso? El marsupilami.
Segunda regla. Ser de lo más cuidadoso.
¡Toma!
La segona oferta per a tots els públics ja la varen poder veure a l'Atlàntida. Parlem de Marsupilami. És el títol més taquiller de l'any a França, on ha superat els 6 milions d'espectadors. Adapta un clàssic del còmic belga, té més d'una referència als Gremlins i vos agradarà si sou fans de títols com Garfield, Asterix, Snoopy o Scooby-Doo. Aquestes són algunes de les noves propostes que arriben a cartellera aquest cap de setmana, però ja sabeu que hi ha títols que encara omplen sales i que asseguren passar una bona estona i, a més, fer-ho a la fresca. Els cinemes, com sempre, vos esperen.
I de molta oferta que tenim aquests dies, aquest cap de setmana d'agost, de dia 15 d'agost, que serà demà. Molta calor, però aquest plan B, aquesta opció d'anar a passar el temps a una sala ben frescat. Acabam una setmana laboral que informativament ha valgut marcada per l'eclipsi solar, també per la confirmació d'un brot de xarampió a les Balears i el terratrèmol a Colòmbia, una setmana en què s'ha celebrat la festa del mocassineu, que enguany ha acabat amb el dimoni ferit, el dimoni ros, el muc. Arribem a les 9 amb els sons més destacats d'aquesta setmana.
Per recordar.
He sentit màgia.
Jo el primer teníem un pot de por, perquè no hem sentit per moltes bandes que si gent se quedava a seguir això, però m'ha encantat.
Sí, és a dir,
És que és com una passada, com el món pot fer això, saps?
Estant a Mallorca i tinguem barca, doncs és el millor que podrien disfrutar del dia d'avui, sortint els amics i veure una estoneta el que puguem veure.
Just vivim aquí, just en esport, i com que tenim barca era una mica l'opció més viable, més ràpida, i per assegurar una mica que sí que el podríem veure.
Aigua, pues, también, cuántas cervecetes bien frescas. ¡Mou de gel!
528 incidentes que hemos gestionado en el día de hoy, de los cuales 38 vinculados o relacionados con el eclipse. Y quizá hemos tenido un 15% más de incidentes en algunos aspectos, pero que teniendo en cuenta el volumen, pues la cantidad no es reseñable.
Casos confirmados es imprescindible el aislamiento domiciliario, porque si hacemos una vida normal, pues estamos de alguna manera normal. Estamos diseminando el virus del sarampión. Los contactos, eso sí que en principio se recomienda no ir a... Pues un poco las mismas medidas COVID.
Es relativamente... fuerte lo que vimos, rescatando gente, como se dice, con las manos, con las uñas.
Sí, bé, des del govern de les Illes Balears mos hem volgut sumar totes les mostres de condol per aquesta terratrèmol que ha assetjat, en aquest cas, a Colòmbia. Estem també en contacte amb ells, amb la cònsul que s'hi ha pogut sumar.
Ha venido un grupo de chicos a avisar de que el MUX había caído y refería a dolor costal, que no se podía mover, estaba en el suelo. A nuestra llegada lo hemos atendido, lo hemos puesto medicación, lo hemos trasladado al puesto sanitario avanzado. Tras medicarlo y atención médica, lo hemos trasladado inmovilizado al Hospital Comarcal de Inca.
He arribat dels primers i m'agradaria ser des de res, perquè nosaltres que som d'aquí de Sineu és una festa molt especial per nosaltres, que esperam tot l'estiu i tot l'any.
Però jo em manco de ser millor i ser més expert tot l'any.
Hem arribat a les 9, ara repassam les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. D'aquí a una hora i mitja reuneix el Consolat de Mar la comissió encarregada de gestionar el risc d'inundació, l'INUNCAIP. Pot semblar molt pres, però hem de recordar que ja és a partir d'aquestes alçades d'any, quan l'ambient i la mar té una temperatura elevada, que hi ha risc de pluges torrencials.
Precisament demà es compleixen 2 anys de les inundacions a Es Mercadal i a l'Aió. Les dades de l'AEMET constaten que aquest estiu les temperatures mínimes són més elevades d'allò normal i també s'ha superat el rècord històric de temperatura a la mar Balear en 33 graus fa uns dies a la boia de la Dragonera. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el responsable del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB, Damià Gomis, ha explicat els efectes que això pot tenir.
Com més calent estigui la mar,